Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Bé, em fa gràcia. Després la resta, doncs, no. Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu aquí al Barça reservat. Coses que ens interessen, d'altres que no tant, però tot el que expliquem aquí al reservat ens interessa moltíssim. I avui som aquí, estic acompanyada del Xavi Hernández, del Xavi Campos i del Bernat Soler. Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Estem aquí gravant aquest episodi 24 de la segona temporada del reservat després que el Barça s'hagi classificat pels quarts de final de la Champions amb un nou bon partit de l'equip i, sobretot, del protegidíssim per Xavi Campos, Lamine Yamal.
Més que protegit, a mi m'agrada molt Lamine Yamal.
Aquest és el president del club de fans i està molt bé des del principi.
No em considero fan, no sé si considero fan. El tema és que m'agrada molt i em connecta molt amb el futbol i em fa aixecar de la cadira.
Sí, no, a tu i a molts. Ara direm alguna coseta de Lamine. Abans, l'últim episodi és per posar-te més nerviós, Campos.
A veure.
Te'n recordes com vam acabar?
No.
Que et vas posar nerviós, evidentment. Perquè vaig dir, ostres, hauríem d'obrir algun dia la de la carpeta Neymar.
Ah, sí.
Mira, a mi Neymar també em feia aixecar de la cadira, però fa 10 anys. Sí.
No, res, vam dir això perquè sempre Neymar... Per què té allò de que sempre sona que el Barça, que el retorn de Neymar al Barça?
Perquè ell vol tornar,
exacte,
bàsicament.
Perquè ell vol tornar.
Perquè hi ha hagut tornar des de l'estiu següent a marxar.
Sí, des del segon, des de l'endemà, pràcticament,
sí.
No? O sigui, i clar, el Barça... Jo crec que allà, a la Junta o la gent del Barça, hem passat d'allò, recordeu, ja l'hem oblidat, evidentment, d'aquell fitxarem Haaland, no en recordeu, havia de fer, el Barça havia de fitxar Haaland, quantes vegades es va dir Haaland, bé, això ja ho hem deixat en un calaix i ara semblava que traia el cap, doncs Neymar, doncs a veure, bé, sí que és cert que converses, per exemple, l'última junta va sortir, Neymar
intern,
però va sortir més amb un to com aquest, com ho podem fer aquí al reservat de conversa. I Neymar, què? Perquè dins de la directiva diria que va haver-hi reaccions de gent que va dir, però què dieu? No volem ni sentir a parlar d'això. I d'altres que van dir, escolta, per què no? Si ve aquí lliure, Neymar... Llavors, en un moment de la conversa, el president apareix, agafa la paraula, mig somrient, diu, a veure, és cert que el jugador vol venir, és cert, i va boig per venir al Barça, però ara no és un tema que tenim sobre la taula, aquest possible retorn de Neymar, i així es va quedar. El jugador vol venir i els seus agents, André Curi, l'està movent.
Sí, sí.
I ja està, i per això es parla
aquí,
tant d'ell.
No és només André Curi, és el que diu el Xavi, hi ha Pini Zahavi, que ha sempre estat molt a prop de les transferències de Neymar, sense anar més lluny de la del Barça al PSG, quan pagat la clàusula.
Pini Zahavi és el representant de Flick.
I de Jonathan.
El que passa que en el cas de Neymar, més enllà de la broma que pugui semblar-li molta gent que un jugador que ja està, diríem, de volta de tot, tot i que ell vol fer un esforç per reenganxar-se al futbol, ha estat convocat novament per la selecció del Brasil.
Marketing, no?
Vol fer un bon mundial, que és l'any 26, d'aquí un any. I tot això, evidentment, passaria per tornar al futbol de club de primer nivell. Però més enllà d'això, al Barça després hi ha una qüestió, que és el tema del salari. Neymar no deu ser precisament un jugador que cobri poc, no? I el Barça no crec que pugui permetre segons quins salaris.
No, però tampoc deu tenir gaire necessitat de diners amb, entre cometes, l'atracament que va fer a l'Aràbia Saudita.
Sí, sí. Però tu creus que tot i així Neymar vindria cobrant, què et diria jo, menys que 10 jugadors de la plantilla del Barça? No ho sé, que tampoc depèn de les ganes que tingui.
En condicions normals no, però depèn de la seva voluntat.
A veure, Neymar a Barcelona li agrada molt, ve sovint. Ara està al Brasil i, evidentment...
Té un fill per aquí.
Té un fill... Ara crec que el fill ha marxat amb ell, però estava aquí el fill també a Barcelona. Vull dir, que ell ha fet molta vida.
David Luca.
Sí,
el Roset.
Que el fill de Neymar ha anat fent proves en diferents clubs catalans de categories més baixes, amateurs.
És a dir, el fill de Neymar ha viscut a Barcelona,
Sí, i ha fet proves en alguns clubs i alguns, doncs bé, van veure que potser no té el talent està lluny del talent del seu pare, tot i que és un nen o un noi, però en algun club sí que l'havien com agafat de dir, d'acord, doncs fes aquesta temporada. El que passa que quan va marxar ja al Brasil, Neymar, quan va fitxar per tornar al Brasil, doncs ja el nen no sé si ha tornat amb ell o com a mínim, clar, no podrà viure aquí perquè ha d'anar vivint també amb el seu pare. Però
a mi em van dir fa uns dies una persona que coneix bé Neymar, el segueix des de la seva primera etapa al Santos, ara és el Santos, Neymar, sí. I més o menys es parla bé del seu rendiment aquestes setmanes en aquests partits a la Lliga Brasilera. Doncs que ara mateix, amb aquest bon to, està un 40% del que el coneixíem.
Ja.
Ostres, no, és que jo no voldria veure-la així.
Que té 33 anys, Neymar?
És del 92, sí. Acaba de fer 33.
Sí, sí.
Però ara aquests dies al Brasil l'estan criticant bastant, eh?
Que no és que la Lliga Brasilera té més nivell del que sembla, també. Ara mateix és la gran dominadora del futbol sud-americà i no són coixos, eh?
Bé, però ens el descartes des de dins,
ja, jo no alimentaré de moment ara a
no,
dia d'avui.
És a dir, que hi ha un cas en el sentit que el jugador s'està oferint,
sí,
que els seus agents
sí.
el mouen, que hi ha interès
sí.
perquè vagi al Barça.
Totalment.
Sí. Una altra cosa és que algú del Barça digui, vinga, va, endavant.
Però
això és el que costa més.
L'únic que m'interessa... El Barça fa pensar que això sí. hauria de ser inviable. No?
Mm-hmm. L'únic que m'interessa és què pensa Hansi Flick de tot això.
Mm-hmm. De Neymar? Sí, van demanant una roda de premsa sí, i ell va dir que evidentment que no entra en això, que ja fa bé de no...
Ell no parla ni del passat ni del futur. Si us hi fixeu a les rodes de premsa... Sí. Sí,
ahir, a la roda de premsa després del Benfica va fer, o a la prèvia, no sé, va fer alguna referència i van dir, jo no sé per què sí, no hi era, no? Alguna
ell,
cosa de fa
totes les
anys.
Qüestions de ratxes, de coses que van passar... A més m'ho han explicat, eh? O sigui, no diré al·lèrgia, però li fa molta mandra, eh? No li interessa gens contestar coses sobre que tenen a veure amb coses que han passat abans.
Sí, sí.
I les del futur, doncs no tampoc t'interès perquè no vol mullar-se.
No les pot controlar.
Per tant,
però si pot controlar si Neymar és un tema uh-huh. o no és un tema.
Sí.
Jo crec que si Hansi Flick, que ja s'ha guanyat el crèdit intern, com a mi, perquè se l'escolti, si diu no el vull ni en pintura, no hi hauria d'haver tema.
Ah, sí,
has dit que Neymar l'han convocat amb la selecció brasilera.
Jo ho he llegit.
Sí, jo també, amb Rafinha i Neymar, tots dos, sí.
Sí, jo ho he llegit.
Sí, sí, perquè t'està sorprenent molt aquest tema.
A mi també.
No, jugant a l'Argentina, i si no tinc mal entès, hi haurà d'eco a l'Argentina-Brasil del 26 de març.
A l'aturada per seleccions, sembla el Brasil.
I entre altres coses, aprofitarà per veure algun partit internacional i crec que té agendat l'Argentina-Brasil.
Ai, que ja tenim la foto de d'eco amb Neymar.
I a Rafinha també.
I fa molta mandra.
I de Messi amb Neymar, no, doncs?
I és el retorn, eh?
Clar, també està
els
bé.
Els amics.
Ai, i que convidin a Suárez i
ja els tenim tots. Ja tenim el trident del 2015, eh? Bé, doncs, la carpeteta Neymar que et feia tanta il·lusió, Campos obria, l'hem obert una mica, però la tanquem de moment perquè no...
Gràcies.
No, ja potser pel Barça, que abans deies el tema del salari, en parlarem més endavant a l'estiu, també, quan s'acosti, perquè aquesta norma, aquest fair play que té ara, la norma vaja per fitxar amb normalitat, de l'1-1, que tant... va costar, veurem si el Barça la pot mantenir pel pròxim mercat, perquè d'entrada els ingressos que havies contemplat per ser el nou Camp Nou en el pressupost presentat i que amb aquests càlculs es va fer el fair play, no els tens.
Clar, és que
llavors,
el Barça,
no les tenen totes.
La pilota està entrant i l'equip està funcionant, però s'ha de veure si el podem mantenir.
Clar,
exactament
no?
Igual.
Si
en cas
alegria...
de títols, que pinta que n'hi haurà algun.
Aquesta alegria de l'1-1, a veure si ens dura res, 3 mesos de cara a l'estiu, però vaja. El que anava a dir de... Això ho seguirem també, eh? El reservat, ja el tot costa, evidentment, perquè si no després la Sònia escolta l'episodi al costa i s'enfaden.
El reservat,
sí.
Escolta l'episodi
sí.
del reservat.
Llavors es pensen que em guardo aquí informació.
No, ho compartim tot.
Si després li planteses i no t'ho compres.
Ara!
Això és verídic i ha passat.
Els temes de fair play no molen, no?
No, de qualsevol temàtica.
Aquest ja s'ho escolta bé, després, Campos.
Podríem dir que a la cara,
no? Podríem dir que Barça Reservat és el programa dels descartats, dels temes descartats del tot costa.
Menys el tema del Chiquito, que sí que me l'hauria comprat. D'aquí li deien Chiquito dins el vestidor del Barça, el costa l'hauria comprat. És veritat, Barça Reservat, tot allò que expliquem, tot allò que el tot costa...
No l'interessa.
No l'interessa.
La paperera de reciclatge del tot costa.
Els descartats.
Bé, des d'aquí una salutació afectuosa.
I una abraçada...
Al tot i a la tota.
Bé, de Lamin, que ahir, dèiem, va fer un golaç amb el Benfica al partit de tornada de vuitens, i que va fer... No vau veure que va fer un munt de celebracions? Va tenir la Rafinha li neteja la bota, ell va fer el 3-0-4, després, fins i tot... Crec que va haver també una dedicatòria per el doctor Minyar, no? Va mirar un moment al cel, i va fer una... Jo no sé, és nova, no? Aquesta que va fer com una cosa a la cara, com un... que va creuar els dits... Ah, no ho sabré fer, jo. No, així... així al front, va posar com els dits creuats, no ho heu vist, les dues mans amb els dits polzes índex creuats. Bé, en principi allò és com una M, perquè és de Morat. O Morat, ara no vull... El cantant de l'Hospitalet...
És amic de tots, era molt amic de Mbappé a través de l'acte.
Doncs ell, és una dedicatòria cap a ell, la M de Morat. Espero que sigui Morat o Morat, ara quedaré
Morat.
Molt malament. Morat. Morat, oi? Sempre ho dic al revés, de Morat. Doncs és una dedicatòria cap a ell, que són molt amics, que, de fet, Morat a l'Instagram ja ha penjat aquesta imatge d'ell amb aquesta celebració, ell li posa un cor. Uh-huh. Ha anat a molts concerts, la Min de Morat, en va anar fa poc a Madrid... Més recentment, fins i tot, ha anat a Milà, també.
És molt mal home, la Minia Mal.
Sí, escolta, i a més, i li agrada molt. I són molt amics. Ell és del Madrid, Mora, per cert, però és de la Min... Ai, de la Min. De Madrid, del Madrid i de la Min. I per tant, li he fet aquesta dedicatòria, que no sé si és una cosa puntual o ho mantindrà. Jo crec que mantindrà el 304 i... de Rocafonda i de Morat, la dedicatòria especial, doncs seria per alguna cosa, suposo, en aquest partit, i després d'aquest golaç que va fer. I ara que diem...
Parlem ara de... ho veig. Ah, sí, que es tapa com els ulls. Sí.
Sí, m'ha costat trobar. No segueixes a Morat,
El Morat amb D final. Sí.
Això sí, de veritat.
T'ha quedat molt boomer tota aquesta part del programa.
Ni traïdor ni xivato, diu el Morat.
Bé, doncs això, si torna a fer aquesta M al front, doncs és dedicat a Morat, que és molt fan i són molt amics. I no, t'anava a preguntar, Bernat, que ara que estàvem explicant així detallets i cosetes del vestidor, n'hi ha un que a mi m'agrada, que és... Què mengen els jugadors, sempre això de tant en tant ho parlem, què mengen els jugadors després del partit? Perquè porten un control de nutrició molt estricte. Sí, home, el porten, però...
Bé, jo recordo que fa molts anys, quan es va posar de moda, una moda brevíssima, el Periscope, que era un sistema d'emissió en directe a través de xarxes socials.
A Enrique no li agradava gens allò.
Gerard Piqué va ensenyar un dia què menjaven els jugadors després del partit. Pujaven a l'autocar, un partit fora de casa, i els hi pujaven unes safates, i uns tenien sushi, uns altres tenien...
pizza, no?
Pizza. Crec que Piqué menjava, a més a més, sandwich de Nutella.
Sí. Ah,
bé,
sí.
La qüestió és que... hi ha una instrucció o un permís, més ben dit, per part de la nutricionista del Barça, que és que entén que quan acaben els partits, per l'esforç fet, és tan bèstia, és tan gran el que han fet d'esforç físic, que està permès que puguin menjar el que normalment no s'acceptaria per un esportista professional, com és la pizza o com són les hamburgueses, no? Però és veritat, perquè hi ha moltes teories que diuen que quan tu acabes de fer un esport, o un exercici físic, una activitat física, durant dues hores tot el que menges ho cremes. Això no sé si ho sabíeu, però hi ha aquesta teoria.
El múscul, directament.
Sí, durant dues hores...
Després de fer
esport... Tu fas esport. Les dues hores posteriors a fer esport, tot el que tu ingereixes no es converteix en calories de les dolentes, sinó que ho cremes tot directament.
Però depèn l'esport que hagis fet, també, no?
Sí, però vaja, amb una mica d'intensitat.
No ho sabia.
Bé, això permet que els jugadors del Barça, quan acabin els partits, per exemple, puguin menjar una cosa que els agrada molt, que són hamburgueses. I els jugadors del Barça, la plantilla té una hamburgueseria de confiança. En van provar una i no els hi va agradar, no direm
no,
quina era.
Nom, no
direm
no,
quina
no.
era. Una cadena que n'hi ha per Barcelona i per altres llocs, però després van descobrir-ne una altra i és amb la que s'han quedat, que és una hamburgueseria, una cadena d'hamburgueses que és catalana, que es diu Vicio, que és bastant coneguda, han fet molt màrqueting, juguen molt doncs, amb la publicitat, i habitualment doncs, demanen hamburgueses d'aquesta marca. Tots, no t'ho sé concretar. Ah. Una marca, per cert, que té com a accionistes no, com a inversors, a Messi, a Griezmann, a Sergi Roberto o a Busquets, que en una ronda d'inversió que va fer...
I Llanos no està per allà,
pot també? Pot ser també, sí, hi ha molta gent. Sí, fins i tot l'exdirectiu del Barça, Didac Lee, també va posar-hi inversió.
A l'Eseps n'hi ha una molt gran a Barcelona. Sí.
Primer va començar com una simple hamburgueseria de delivery, d'enviar a casa, però ara també tenen ja locals. Bé, doncs aquestes hamburgueses, que són catalanes, els seus fundadors són l'Aleix Puig i l'Oriol de Pablo, doncs agraden molt els jugadors del Barça. Aleshores, clar, quan estan per aquí no hi ha problema, a Montjuïc, fins i tot les fan portar, però quan van a l'estranger, clar, Vicio és una marca d'aquí, no? No n'hi ha. I què va passar? Que a Lisboa, el partit d'anada dels quarts de final, de vuitens de final de la Champions, resulta que a Lisboa tenen una franquícia, una botiga de Vicio, i ho van descobrir
i
van demanar, sí. I aleshores sabem que els jugadors del Barça, quan va acabar el partit a Lisboa, van fer una comanda a Vicio, una comanda que va pagar el Barça amb un import total de 700 euros.
Toma.
700 euros en hamburgueses i patates fregides.
Hosti,
les hamburgueses, he estat mirant els preus del delivery a Lisboa, sí, per ser rigorosos.
Quina tasca, quina tasca.
L'hamburguesa senzilla, 7,50 euros.
Sí, però aquesta no la demana ningú.
Després hi ha la cheeseburger, 9,90, i una molt més elaborada, que és la tòfona, no? La trufada, sí, que en diuen, que val 13,90.
Però amb refresc i patates...
Clar, el menú
les patates són 3,90, és a dir, gairebé 4 euros. Les patates, per tant, jo he fet un càlcul aproximat, 700 euros, home, això donava per alimentar ben bé unes 40-50 persones. Són moltes, perquè, clar, no només hi ha els jugadors, però, clar, jo no sabia que els altres també en menjaven, no ho sé.
No, o també...
O potser els jugadors que menjaven dues hamburgueses cada un, que també podria ser.
El germà de Valde, per exemple, si està per allà.
També en demana.
Clar, però potser la gent, no?, de l'staff i germans i família no han fet esport, vull dir que aquesta de dues hores després cremar-ho,
jo sé que la comandera de 700 euros, no sé per qui va menjar què, però vaja, fàcilment aquí surten a dos hamburgueses per barba amb les seves patates i la seva beguda, no sé si aigua, Coca-Cola o...
Tenen permís, per això,
sí,
de la nutricionista.
El Barça ho va pagar, el Barça ho va pagar i tenien permís i s'ho van menjar, doncs, a l'autocar, perquè el repartidor va anar fins a l'estadi de Luz, fins a l'autocar, i allà doncs ho van pujar i van anar cap a l'aeroport.
Repartidor en plural, suposo, no?
O repartidors, sí.
Sí, perquè per portar 700 euros d'hamburgueses...
I una moto, no, una furgoneta.
Una furgoneta. Ostres, ara tinc gana. Ara menjaria una hamburguesa amb patates, però vaja. Mira, ara que parlem de diners, a veure, ara, compte que jo crec que necessitarem boli i paper per apuntar això que ens explicarà el Xavi.
El tros del llom, bé, ara.
A veure, no, que serà fàcil, això. Tu també vens a parlar de diners, Xavi.
Sí.
A veure, de quins diners?
Dels diners d'aquest contracte que el Barça ha tancat, o l'IMAC, més ben dit, ha tancat amb New Era.
New Era. New Era Company Group, recordem.
Visionary Group.
Visionary, bé, dic company, uh-huh. Visionary Group.
Una empresa definida com un líder mundial de telecomunicacions.
De connectivitat i telecomunicacions. És una de les empreses que ha comprat part d'aquests seients VIP, que es va, gràcies a això es va inscriure Dani Olmo, que va pagar 28 milions d'euros el mes de desembre,
que teòricament n'ha de pagar 42
més. I que encara falten 42 milions per pagar, i que uns mesos abans, al novembre, de fet, o un parell de mesos abans, el club va fer oficial que havien tancat un acord amb aquesta empresa perquè fos aquesta empresa, New Era, la màxima responsable de la connectivitat, el proveïdor de la connectivitat de mòbil, de cobertura mòbil.
Són dues coses. Una...
El nou Spotify.
Una és...
Camp Nou.
Que la gent que vagi a l'estadi tingui dades al mòbil, pugui trucar, que hi hagi wifi, etc, etc. O sigui, que hi hagi una infraestructura de telecomunicacions a l'estadi, que és una cosa molt important. I després, la possibilitat de desenvolupar Barça Mobile, que és aquesta operadora virtual de telefonia que aquesta empresa s'encarregaria de desenvolupar. Llavors, el que podem explicar és que el contracte total de tot això són 12 milions d'euros.
D'aquest acord del Barça amb New Era per la connectivitat.
New Era percep del club, com a proveïdor, 12 milions d'euros. Llavors, amb aquesta quantitat se la parteix amb Orange. Mm. Orange és qui posa aquesta tecnologia. És qui té l'operativa i té l'expertise i el coneixement per poder posar...
És la líder mundial, encara que no ho sigui, podria tenir aquesta etiqueta.
Per poder posar les antenes al Camp Nou. Llavors, d'aquests 12 milions, 6 van directament a Orange perquè instal·li tot aquest material.
Però dius
tot
que és l'IMAC qui ho paga.
Clar, l'IMAC és qui està fent l'estadi, sí, i qui s'encarrega de buscar proveïdors per fer milions de coses, entre aquestes coses ja posar antenes perquè l'estadi tingui cobertura.
Clar.
Llavors,
per exemple, els batters, que també es va anunciar, que hi haurà un bathroom official supplier, perquè el nom és molt glamurós, però que és qui posa els batters, és Roca, l'empresa Roca, sí, conegudíssima.
Sí, sí.
També ho fa l'IMAC,
que és qui...
Qui tanca tot
qui tanca aquest proveïdor, però sí, el Barça li diu...
Has de pagar aquesta quantitat.
Has de pagar aquesta quantitat a New Era Visionary Group. Uh-huh. Llavors l'IMAC ho
paga 12 llavors. Milions.
D'aquests 6, de 12 milions, 6 són directament per Orange per posar les antenes. Uh-huh. Després New Era pagarà a Orange també anualment entre 500.000 i 700.000 euros de fix a canvi de fer servir tota l'operativa no de l'estadi, sinó de les seves antenes de telefonia a tota la ciutat i a tot arreu, per poder desenvolupar Barça Mobile, que és, el, teòricament, la gran cirereta al pastís de New Era, que està dient que s'inventarà una operadora de telecomunicacions amb el nom del Barça. Uh-huh. I pel que sabem, ja hi ha un acord de New Era amb Orange per les trucades i els missatges de text, és a dir, pels mòbils de fa 20 anys,
sí,
però encara no han arribat a un acord amb el tema de la fibra, que és el que proporciona el 3G, el 4G, el 5G i poder enviar un WhatsApp, si tu, poder penjar un vídeo a Instagram, etcètera, etcètera.
Si tu tornessis al mes de maig, que ja sembla bastant que, clar, que és difícil, al nou Camp Nou, vols dir que els mòbils no funcionarien?
Els mòbils sí, per trucar.
No, home, ja, però jo quan dic que funciona un mòbil vol dir que pots obrir Instagram i pots i enviar WhatsApp.
Són dues coses diferents. Ah. O sigui, el que estic dient és que no hi ha un acord per Barça Mobile. Barça Mobile va per més llarg que la connectivitat del Camp Nou.
Ah, va, d'acord.
Llavors, la història és que New Era Visionary Group, això ho anem sabent amb el pas dels mesos, perquè el Barça no ho explica, tampoc. Uh-huh. Doncs s'ha convertit en un intermediari. Perquè aquest servidor el podies directament tancar amb Orange. Però el Barça ha col·locat aquesta empresa al mig que desenvoluparà aquesta operadora mòbil virtual. Llavors, si fem sumes i restes, són 12 milions, 6 directament per Orange. I aquests diners per desenvolupar la tecnologia mòbil anuals, que fins al 2030 us havia complicat.
Mig milió, de 500 a 700 mil euros l'any durant fins al 2031. I això és?
Això és en total, o sigui, queden uns 9 milions i mig d'euros.
Sí.
Vale? En total. Hi ha 2.5
d'aquests 12 que no...
Que entenem que són per intermediar o que és un marge que treu New Era Visionary Group, perquè de moment Orange en percep 6 per muntar les antenes del Camp Nou i aquestes petites quantitats anuals en cas que New Era desenvolupi Barça Mobile.
Que en principi ha de ser així.
Això ha de ser així perquè està publicat, està anunciat i l'altre dia al Mobile World Congress el senyor Ruslan Birladeanu, que és el CEO d'aquesta empresa de nova generació, doncs va explicar que volia connectar els culers de tot el món amb aquesta operadora.
Sí, el Ramon Salmurri, al tot costa, ja va explicar que no va donar gaires detalls de res. No? Va que va ser una xerrada molt, pel que va explicar, va ser com molt general.
Bastant porosa. Estic sent curós.
No, va ser un punt decebedor en el sentit que hi havia expectativa i s'esperava una mica d'informació.
Hi havia gent del sector allà vigilant.
I no va donar cap detall.
I és veritat que personal del Barça el va acompanyar i el va acompanyar a marxar per evitar que hi hagués cap perill. Estava escortat.
Escortat per una companya de comunicació del club que no el va deixar parlar.
Això ho va dir el Salmurri, no sé si ho va explicar també.
I vam dir, ostres, jo estava allà. Vam dir, ostres, però si és un proveïdor, si no treballa pel no treballa al club, no és Lamine Yamal, no és Deco, vull dir, ell és lliure de poder parlar amb periodistes, no, i el van acompanyar a la sortida com si fos una celebrity.
Un primer ministre aquí. Bé, doncs ja sabrem més endavant, quan avanci una mica el tema de les obres.
És bastant habitual tot aquest tipus de manera de funcionar al voltant de tot el que té a veure amb l'estadi. I això és una part de l'estadi, també. És a dir, aquesta manera de funcionar, d'escortar la gent, d'evitar que puguin parlar, de no permetre que s'hi acosti ningú, d'evitar que tu puguis fer preguntes, tot el que envolta l'estadi, hi ha una política de molta opacitat, per dir-ho així. Sí,
i és habitual posar un intermediari sense experiència amb una empresa que és multinacional com Orange?
Aquesta figura de l'empresa, entre cometes, local, que gestiona la relació amb la multinacional, va passar amb l'IMAC i una industrial de Terrassa.
Sí, el que passa que aquesta empresa no és local, és un senyor de Moldàvia.
Però farà aquesta feina, no? Mm-hmm. No és una cosa molt inèdita, ho podria gestionar d'una altra manera. És habitual que un mediador cobri no sé quants milions, centenars, milions, no, 50 milions d'euros pel contracte de Nike, doncs encara menys, no? Mm-hmm.
Sí.
Ja ha provocat dimissions, això.
Estem amb moltes xifres. Jo en tinc unes que no sé si les acabarem de dir. Campos, tu tens... És més xifres o més lletres. Conceptual? Xifres o lletres? Xifres o lletres, tu, a veure. Què ets més de xifres o lletres?
Però a què et refereixes?
Que no havíem de parlar de... De Vitor Roque.
Ah, Vitor Roque, sí, d'acord. No, jo crec que són conceptes.
Conceptes. Perquè Vitor Roque, és cert que un dia hem de parlar bé de les xifres de Vitor Roque.
Sí, però amb totes les xifres a la mà.
Però necessitem tenir-les totes bé.
Golejadores?
Golejadores no, també.
Són fàcils, ràpides.
Sí, pobra, golejadores m'han acabat ràpid.
Va tenir un promig bastant elevat amb Xavi l'any passat.
Sí, però no ens trobaríem ara. Sí, clar.
Va jugar poc i va marcar dos gols.
No, no, les xifres econòmiques al voltant de Vitor Roque, però això...
Això en pròxims capítols reservat, si és que el tot costa...
Exacte, si el tot costa, ho descarta. Si li interessa el tot costa, sempre primer totes les exclusives informacions bones, primer el tot costa.
El tema de Vitor Roque són les variables. Sabeu que el Barça l'ha venut a Palmeiras 25,5 milions i uns bonus, uns variables que poden arribar a ser 5 milions si es donen una sèrie de circumstàncies, no? I alguns d'aquests variables, la majoria, segons ens consta, són difícils d'aconseguir. O sigui, difícilment el Barça augmentarà aquesta xifra de 25 milions i mig pel traspàs de Vitor Roque al Palmeiras.
Sí, per què? Sí.
Per exemple, un dels variables, que Vitor Roque acabi en una d'aquestes temporades al Palmeiras com a màxim golejador de la Lliga Brasilera. Ja en diuen bota d'or.
Que no, està molt lluny, no?
Home, no, no és impossible, però...
Hauria d'encadenar una dinàmica boníssima,
sí,
no?
Sí, exacte.
Bé.
Per exemple, una altra variable que sembla... No és impossible, però sembla difícil. Que el convoqui el Brasil, la selecció brasilera, per jugar al Mundial del 2026 i que, a més, jugui una xifra determinada de minuts. Amb la convocatòria no seria suficient.
Ostres... És complicada, també, vull dir...
Ara mateix ho sembla, sí, sí.
No ho sembla. Falta un any i mig i tot és possible, que guanyi la bota d'or a la Lliga
Brasilera
i que convoqui
a Brasil. Mira, convocat podria ser, però clar, ja, que, a més, hagi de jugar un número determinat.
No has d'aparèixer un minut i que et paguin, crec que és un milió, el milió de la variable. No, hauria de tenir certa presència...
No sé qui ara de davanter centra així a Brasil... davanters.
No, tampoc van tan sobrats.
Compte, compte que ens acostem aquest milió d'euros per cobrar.
Doncs ho tenen... O sigui, les variables són difícils d'aconseguir, la veritat.
Sí, bé.
No, perquè és que ja són Vinícius, Rodrigo, que són jugadors...
Sí, jo crec que amb els 25 i mig ja...
Gabriel Jesús.
Sí, encara tira.
Bueno, sí. Sí, és
un que juga
un jugador
Tottenham,
interessant.
Sí, sí. El Tottenham també, sí. Ja no recordo com es deia.
Que va fotre un golaç al Mundial.
Sí.
En el primer partit.
Doncs això, que el Barça, amb la xifra dels 25 milions, el Palmeiras deu estar satisfet, però és això que dèiem de les xifres de Vitor Roque, que s'ha d'acabar de veure exactament el cost que va tenir Vitor Roque, el traspàs i l'operació, per poder valorar si realment aquest últim traspàs del Palmeiras és bo o no.
Richarlison, perdona.
Molt ben tancat.
Sí, però les coses s'han
de tancar.
No, però
sí,
el que sembla en Vitor Roque és que s'ha dissenyat una operació ara al mercat d'hivern per no perdre pasta. O sigui, que aquesta quantitat de 25 milions i mig...
Va bé ara per
treure't de sobre aquest actiu sense que generi pèrdues. O sigui, els números que han sortit, que no són oficials perquè el Barça no els ha volgut donar, s'han filtrat des de dins, però no han sortit en un paper, en un comunicat. Evidentment, sembla que és per vendre el jugador sense prendre mal.
Bé, doncs a veure si en parlem en futurs episodis de Vitor Roque... Bernat, quin paper va tenir Florentino en la cautelar de Dani Olmo?
Doncs mira...
Florentino Pérez.
Sí, sí, el president del Real Madrid.
No, Florentino Luis.
Segons algunes persones, que ara direm quines són, total i absolut. Recordem que el 8 de gener el Consejo Superior de Deportes va concedir al Barça una mesura cautelar perquè Pau Víctor i Dani Olmo i Pau Víctor, poguessin ser inscrits, cosa que la Liga i la Federació, recordem que no permetien, i que feien que els jugadors estiguessin allà a Aràbia, on el Barça va anar a jugar a la Supercopa, pendents de veure si podien jugar. Bé, el CCD va argumentar que, segons la llei de l'esport, els esportistes professionals tenen dret a tenir una carrera d'acord amb el seu potencial i amb totes les garanties, que no adoptar aquestes mesures cautelars podia provocar un greu perjudici al club i també als esportistes, i sobretot que fins i tot també la selecció espanyola se'n podia veure perjudicada. Van ser tots els arguments que va esgrimir el CCD per concedir aquesta cautelar que a dia d'avui encara permet a Olmo i Pau Víctor jugar amb la llicència vigent del Barça. De seguida hi va haver reaccions de la majoria de clubs espanyols. El primer, l'Atlètic de Bilbao, que jugava contra el Barça la Supercopa, que aquell dia no podien jugar encara Olmo i Pau Víctor, però ja va reaccionar amb declaracions del president dient que havia estat una decisió esperpèntica, però després hi va haver comunicats de l'Atlètic de Madrid, de l'Espanyol, del València, de Les Palmes, del Sevilla, del Betis, en fi. El PP fins i tot també hi va dir la seva, la Liga, evidentment, va mostrar-se... Qui no va dir res? Qui no va dir absolutament res? Fins i tot a les rodes de premsa de la Supercopa, quan se'ls hi preguntava a l'entrenador i els jugadors, deien que ells no opinaven d'aquest tema. El Real Madrid.
Sí.
El Madrid no va dir res, no va fer cap comunicat, no va fer cap tipus de declaració.
Perquè la guerra del Madrid va més enllà del Barça.
Total, que des de, atenció, la Liga, des de la patronal de clubs, i a més, no només Javier Tebas, sinó la gent que treballa en el dia a dia, la sala de màquines i que sap com van totes les qüestions de protocols, de burocràcies, de despatxos, de passadissos, asseguren sense cap mena de dubte que Florentino Pérez va agafar el telèfon, va trucar al CCD, al senyor
Uribes,
i va dir, dona-li la cautelar al Barça. Això la Lliga ho defensa. I a més tu defensa, si vols, públicament, també. Però ho va explicant, ho va explicant.
Això Tebas encara no ho ha dit públicament.
Tebas no ho ha dit públicament. Tebas sí que ha dit, el Real Madrid no ha dicho nada. Real Madrid Televisión no ha hecho ningún vídeo. ¿Qué está pasando aquí? Bé, doncs a la Lliga estan convençuts que Florentino va trucar al CCD perquè li donés la cautelar al Barça, i tot això està emmarcat, evidentment, en aquesta guerra on el Barça està... És com una... És la nòvia aquesta al mig, o el nòvio, i se la disputen doncs dues altres persones,
sí,
no?
Sí, és el còmplice per...
Mal Madrid.
L'objectiu és fer-li mal a la Lliga?
L'objectiu de Florentino és fer-li mal a la Lliga, sí. Que tot el tema del control econòmic de la Lliga es vegi debilitat i es vegi que, ostres, no tenen encara prou poder com per decidir aquestes coses, i d'aquesta manera, doncs, d'erosionar Tebas i, si pot ser, derrocar-lo. Per què? Perquè Tebas és el gran enemic del Real Madrid, en el gran objectiu del Madrid, de la Superliga, que compta com a còmplice, unes vegades més obertament, unes vegades menys, però sempre està allà al costat,
sí, sí,
el Barça.
Sí, no marxa, el Barça no marxa.
Llavors, Florentino, de tant en tant, dissimula, fa un escarafall pel tema Negreira i un comunicat, però en el fons vol tenir el Barça de la mà. I he estat consultant fins i tot mitjans descaradament madridistes. Hi ha una web que es diu Defensa Central,
sí,
per exemple,
home,
o d'altres webs d'aquest estil, de què deien aquells dies, i tots justifiquen, que el Barça pogués inscriure Dani Olmo i Pau Víctor per la decisió del CCD. És a dir, va bé, realment...
El relat de Florentino del Madrid?
Fixeu-vos que amb el tema Negreira continuen, sí, pagar al vicepresident de los árbitros, però amb el tema aquest, tu, el madridisme, i sobretot el Real Madrid, no diu res. Bé, doncs des de la Lliga s'assegura que, sense dissimular, que Florentino va demanar-li al CSD, dona-li la cautelar a aquest jugador.
No és la primera vegada que Florentino intercedeix en favor del Barça, sí, amb el CSD i amb el govern espanyol.
Amb quina altra vegada?
Amb els avals.
Sí, és cert, amb els avals.
Els avals, que costaven tants calés a la Junta del Barça al principi de mandat, i que a Florentino li són igual perquè és milionari, doncs ell va pressionar internament perquè la llei de l'esport es modifiqués i els avals decaiguessin.
L'enemic, no? Si no el pots combatre, millor unir-t'hi, no? Potser en aquest cas no s'està fent això.
Bé, veurem què acaba amb aquesta Lliga, Superliga Europea, a veure si algun dia la veiem, no sé. Algun dia potser la minya mal, la veurem. Ja no ho sé, m'estan agafant-li
mania. Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.